A Sant Cugat, el cap de Vall d'Ores centralitza tota la gestió de casos de positius de Covid-19 a les escoles i de possibles confinaments. Per parar d'aquest protocol a la ciutat tenim amb nosaltres la directora del centre, la doctora Montse Gavanyac. Primer, gràcies per atendre'ns.
A vosaltres per convidar-me.
En primer lloc, per a totes aquelles famílies que tinguin dubtes, quin és el protocol quan un nen o nena o un alumne es troba malament? Què ha de fer?
Quan un... A veure, pot ser diferent per diferents vies. Un nen es troba malament, va a urgències del cap, a Can Mates, que el visiti el pediatre. Si té clínica compatible amb Covid, se li fa la PCR i s'espera el resultat. Clar, fins que a l'escola no se l'informa fins que aquest resultat no és positiu. Nosaltres tenim un sistema que quan fem una PCR per sospita de Covid, l'entrem en un sistema que tenim de gestors Covid, que quan la PCR és positiva se'n truca i se li dona el resultat. Llavors, és en aquell moment que quan és positiu, el nostre gestor Covid informa a Salut Pública, informa a la família i el gestor de les escoles, que també tenim ubicat aquí a Vall d'Orets, dient que hi ha un cas positiu. I es posa en marxa tot el mecanisme. S'informa a l'escola i s'espera, d'entrada ja es demana que es confinin els nens de la pròpia classe a casa. Les PCRs es fan al CAP Vall d'Orets. Llavors, un cop tenim el llistat dels nens, els citem perquè vinguin a fer-se la PCR al CAP de Vall d'Orets.
És a dir, la primera cas positiu o possible cas sospitós, pot ser que no es faci la prova PCR al CAP de Vall d'Orets, però tots els membres del grup de Bombolla, en aquest cas, sí que van directament físicament al CAP de Vall d'Orets a fer-se-la.
Exacte. Nosaltres, el nostre gestor escolar, que es diu RECO, es posa en contacte amb l'escola. A vegades també és l'escola la primera que ho sap i ens posa en contacte amb nosaltres, ens passa el llistat del grup Bombolla i nosaltres ja el citem per venir al CAP a fer la PCR.
Aquest protocol, aquest recorregut, és el mateix de l'alumnat que el de mestres i professorat?
Sí, tots entren en el mateix. És el grup Bombolla, que són nens i mestres que han intervingut en aquest grup. Alguna vegada també Salut Pública, llavors, ens envia també quan ens envia la resolució, amplia i ens fa tastar altres professors. Però d'entrada el primer que fem, que citem, és el grup Bombolla, que hi ha els nens i els professors implicats en aquell grup.
Quan algun d'aquest grup, a partir d'un positiu d'aquell mateix grup, dona positiu, el protocol direm que s'amplia o com funciona després?
Sí, doncs, bueno, com que ja estan quarantenats, ja estan en quarantena, això no implica res més. Que si durant la quarantena un nen surt positiu, doncs ha de fer el temps, ha d'estar quarantenat el temps que estipula el protocol, però no s'ha de fer res més.
I amb les famílies, quin és el procediment? Si hi ha un alumne, un nen o nena positiu, la família, els pares o qui visqui amb ell, què ha de fer?
Això se li diuen contactes estrets. Els contactes estrets el que han de fer és anar al CAP Sant Cugat, que és on fem les PCRs de contactes familiars i ampliats a vegades, amb qui han estat en contacte i poden haver-se contagiat. Aquests van al CAP de Sant Cugat. Estem fent PCRs als que venen espontàniament, però també hi ha una agenda que poden trucar per telèfon o via citació web per demanar hora per fer la PCR per contacte estret, familiar, que va per una altra via. Una cosa és els contactes escolars, que estan centralitzats a Vall d'Orets, i l'altra és els contactes familiars que es fan o a Sant Cugat o també a Can Mates, Si és un nen de Can Mates, i si va amb el pare i la mare, ja se li fa la PCR Can Mates mateix, d'estudi de contacte. Si és hi ha un adolescent o un adult i va a Sant Cugat a comentar que és un contacte estret i va amb un nen, també se li pot fer allà, eh? Mm. I que els contactes no escolars es poden fer indistintament a Sant Cugat, al cap Sant Cugat o al cap Can Mates. Sempre intentem respectar el nucli familiar, no dir, no, aquí només fem els nens i el pare i la mare s'han d'anar a Sant Cugat. Intentem facilitar al màxim.
Mm. Hi ha municipis que fan les proves PCR directament a les escoles. A Sant Cugat s'ha decidit fer centralitzar, en aquest cas, el Cap de Valldoreix en les escoles, pel que fa als grups, i com deies, a Sant Cugat, per als contactes estrets. Per què s'ha decidit repartir així? Quin és el motiu?
El tema dels contactes escolars, Mutua de Terrassa va decidir que logísticament i amb el volum d'escoles que tenim era pràcticament impossible que nosaltres poguéssim donar un bon servei a les classes a fer la PCR, perquè a Sant Cugat hi ha més de 70 escoles i llavors ara ens trobem que estem fent cada dia PCRs des de 3 i 4 escoles. Llavors, si nosaltres haguéssim de posar en marxa el mecanisme d'anar a una escola, és tot molt més lent. I, alguns pares tampoc ho veuen bé perquè volen estar presents, sobretot amb els nens petitons, volen estar presents quan fan la PCR. Les escoles també ho prefereixen així. I vam consensuar amb el CatSalut que nosaltres ho centralitzaríem i que els contactes de les escoles es traslladessin al Cap de Valldoreix. De moment, la percepció de la satisfacció de les escoles és bona, que vinguin al centre.
Mm. I com està funcionant pel CAP aquesta centralització, d'aquesta gestió?
Bueno, ho tenim força ben organitzat perquè el CAP Valldoreix té dues entrades, té l'entrada principal a dalt i té una entrada per darrere a baix, que és on tenim el pàrquing dels treballadors. Llavors ho tenim com molt separat. Així no tenim risc de que, perquè al Cap Valldoreix no tenim assistència a pacients amb Covid. Llavors ho tenim molt separat, no hi ha possibilitat de que hi hagi contagi. Hi ha espai, hi ha molta sala d'espera, també es poden esperar fora una estoneta si ve molta gent de cop. Ho tenim, de moment ho portem bastant bé. Hem hagut de reforçar molt l'horari d'assistència i hem hagut de posar més personal, però de moment ho tenim bastant controlat. No sé què passarà en un futur, però ara portem bastant bé. Fem una gran quantitat de PCRs, per això. Diàries.
Mm. S'ha parlat molt de les proves PCR, en concret a nens i nenes, a infants, de si són més o menys invasives. Són les mateixes per a infants que per a persones adultes? Són igual d'efectives, en tot cas?
Bueno, nosaltres ara les PCRs escolars fem només frotis nasal. Abans es feia faringi i nasal. Ara només fem nasal, que molesta molt menys. El faringi és més empipador.
Mm. I són igual d'efectives les dues? O...
Igual.
Mm.
Ja en el CAP Sant Cugat també hi ha Cap Mates, en l'estudi de contactes familiars, abans de començar l'estudi, abans de començar les escoles, ja es feia una sal, perquè és menys molest.
Mm. Segons el...
Dona el mateix rendiment,
Segons el seu punt de vista, està funcionant, per tant, el sistema aquest de grups bombolla, grups estables a les escoles?
Sí, bueno, a veure, ens genera molta logística, però estem satisfets de com funciona i de la resposta de tothom, de la resposta de les escoles, la resposta dels pares. La nostra percepció és bona, clar, és un enrenou, però és que el Covid ens ha canviat, ens ha girat a tots del revés, però veiem que tothom ho viu d'una manera bastant tranquil·la, almenys.
Des de març a ara, la sintomatologia de Covid associada ha anat ampliant-se. Amb quins símptomes, a quina clínica no s'hauria d'anar a l'escola? O amb quins símptomes s'hauria d'anar demanar a fer-se una prova PCR?
A veure, per definició, qualsevol nen, però això ara i sempre, qualsevol nen malalt, quadre respiratori o amb gastroenteritis i una mica de febre, no hauria d'anar a l'escola. Això és la primera premissa, Vull dir, això ara i sempre. El que passa és que ara, amb el Covid, és veritat que els símptomes típics són mal de gola, febre, mocs amb febre, mocs sense febre no és sospita de Covid.
Mm.
Mira, et llegeixo el que posa en el protocol. que és la sintomatologia més habitual. Febrícula o febre? Febrícula vol dir 37,6 i febre ja és a partir de 38. Tos i o dificultat per respirar. Congestió nasal o mal de coll. Mal de panxa, vòmits i diarrea o diarrea. I dolor muscular. Aquests són els símptomes.
Perfecte. I també s'ha parlat molt de fer tests serològics, aquests per detectar anticossos que podrien evitar confinaments a tot el grup. De fet, Salut s'ho planteja. Què en pensa? No sé si seria possible això, que tot i aquest sistema de grups bombolla es poguessin no confinar tota la classe.
De moment nosaltres no tenim cap instrucció al respecte, sabem que se n'està parlant, s'està parlant també de tests antigènics, no anticossos, però nosaltres de moment el protocol nostre que tenim, el vigent, és via PCR. Probablement això canviarà. Sé que en alguns llocs, en algunes zones, estan intentant validar els tests antigènics. Però de moment encara no tenim cap instrucció. Salut Pública, nosaltres quan ens dona les instruccions, ens dona les instruccions de fer test PCR.
I parlàvem abans de la sintomatologia, en una època com ara, que ja acaba de començar la tardor, diríem època de grips, de més refredats habituals, a banda de la PCR, hi ha alguna manera de diferenciar amb la Covid?
La veritat és que no. La veritat és que no. El Covid pot donar una manifestació molt heterogènia, molt compatible amb un catarrillo i pot ser un Covid. Llavors, per això estem fent tantes PCRs, perquè ho sabem, que moltes sortiran negatives, però no ens podem permetre no tastar algú que tingui Covid. Llavors, com que els símptomes són molt semblants amb un refredat comú, és impossible de discriminar.
Ja per acabar, preguntaré també per la seva visió general sobre l'estat de la pandèmia a Sant Cugat, més enllà dels centres escolars. Com creu que està Sant Cugat? Està controlat? Sí que el risc de rebrot, per exemple, sí que és alt, però és més alt que el del Vallès, per exemple, però més baix que el de Catalunya en general. Com creu que està la situació de la pandèmia a Sant Cugat ara mateix?
Pues ara, en aquests moments, les dades que tenim darreres estem força bé. Està, a veure, no bé, perquè bé, estem encara amb les dades que surten en el gencat.cat, que són accessibles per tothom, sortim en vermell, però estem força bé. La zona del Vallès Occidental ha millorat. Partíem d'una temporada, sobretot el mes d'agost, que estàvem una mica pitjor, i hem millorat els números. Sembla que ho tenim no controlat del tot, però quasi. Jo voldria recordar, sobretot, les mesures. Encara vas pel carrer i et trobes persones sense mascareta, gent agrupada. Això és el més important. La distància, la mascareta i el rentat de mans. És molt, molt important. I també volia fer un incís amb el tema de que en el protocol del Covid parla de que el mal de coll aïllat i el refredat nasal no són un símptoma que podria ser compatible amb Covid, sempre i quan no estigui acompanyat de febre. Més que res, perquè si no encara tindrem molts més nens amb possibilitats de tenir Covid. Sobretot en el protocol posa el mal de coll i el refredat nasal amb o sense mocs són molt habituals en els infants i només s'haurien de considerar símptomes potencials de Covid quan també hi ha febre o altres manifestacions que ja he mencionat abans. Són dos punts claus que m'agradaria i sobretot les mesures. Perquè d'un dia per l'altre la cosa es pot descontrolar.
Queda clar, distància, amb mascareta, evidentment, i rentat de mans.
I higiene de mans.
Això també pot estalviar, de fet, moltes malalties que tenen a veure també amb l'època. Ja parlant de la grip, però també de refredats, per exemple.
És veritat. Això pot ajudar que aquest any l'epidèmia de grip sigui més lleu.
Doncs queda clar, moltes gràcies, doctora Montse Gavanyac, per atendre'ns.
De res, a vosaltres.